La meva mare, quan jo tenia la regla, me donava 25 cèntims i m'anava amb una botigueta, que era un colmado d'aquell temps, que hi havia de tot. Em donaven un xupito de ratafia, la Matilde, aquesta dona es deia Matilde, la que la venia, 25 cèntims i cap a casa. Apa, ja havia passat el mal de panxa.
Els que hem tingut sort hem crescut sentint allò de deixa aquest pot al sol i a la serena. Hem sabut diferenciar una farigola del romaní i fins i tot hem après a donar menjar a les gallines. Ens va ensenyar a mirar la lluna, a fer la massa d'un pastís, fer confitura o tancar els pots al bany maria, moltes vegades van ser les àvies o les dones de la nostra família. Avui a Les Dones i els Dies volem reivindicar el paper de les dones en una de les begudes més consumides en aquest país, la ratafia.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
Caminito de montaña, montañas y temas circulatorios, guarda coqueto a Valorio, sus avalorios de munditos chiquiticos. Caminito de montaña, hay de montañas y temas circulatorios.
No sabem si al país d'aquesta cantant, a Venezuela, fan ratafia, que en fan a molts llocs del món, eh? No us ho penseu. Però comencem el programa amb el Caminito d'aquesta dona de la Daniela Barbarito, que també ens fa pujar a la muntanya i ho canta molt bonic, perquè diu, dient-ho petit, parlem d'infinit. La ratafia també es fa així i avui ens hi submergim. Però abans, felicitarem algú que en tenim moltes ganes.
Viendo un cerro en la distancia, que existiera tal maraña presta para descubrir.
No sé si estan bevent ratafia també a l'altra editorial, perquè els hi tocaria. L'altra editorial, aquesta editorial barcelonina, que va començar a posar el peu i a pujar la muntanya el gener del 2014, ha rebut avui un premi importantíssim, un reconeixement per una editorial que ha fet una tasca molt important per difondre llibres escrits per dones. Ja sabeu que ens interessa molt en aquest programa això. I tenim ganes de felicitar l'Eugènia Brogi, que no sé si està amb la ratafia, el cava o què. Eugènia Brogi, editora. Com estàs?
Hola, estic molt bé.
Oi, et noto molt bé.
Molt contenta i celebrant, sí.
Sí, escolta, ratafia, cava, tu de quin negoci ets?
O vi, no sé. Cava.
De moment, cava. Ei, bombolles. Molt bé.
Sí, de moment, bombolles.
Escolta, és un premi important, esteu contentes?
Sí, estem molt contentes i ha sigut una sorpresa super, super agradable. Sí, estem molt contentes.
Durant aquest, des del 2014 fins ara, que la veritat és que el temps passa super ràpid, han passat moltes coses i, com dèiem al principi, vosaltres heu estat capdals per reivindicar el paper de moltes dones en aquest país. Escriptores d'aquí, com la Irene Solà, la Irene Pujades, la Maria Guas, la Maria Climent, la Pilar Codony, però també de fora. Era una de les, diguéssim, de les banyes que teníeu posades? Volem reivindicar les dones i volem editar moltes dones?
He de dir que va ser una cosa una mica... O sigui, sí, però va ser una cosa molt poc pensada d'entrada, eh? Després la cosa va anar com va anar, però que d'entrada ens vam adonar que era una cosa natural per nosaltres, que de cop començàvem a llegir dones i que ens interessaven les dones... I que les publicàvem, però no com una cosa de... una missió, diguem, una cosa pensada, sinó que va sortir així. I de fet, va ser el 2016, em sembla, que ens vam adonar de cop que per Sant Jordi, que és la data aquesta importantíssima en el món editorial, que de cop tot el que havíem publicat de gener a abril eren dones. I va ser un moment de revelació també, perquè... Bueno, són coses que no penses, però cada cop passen i dius... Uh-huh. passant per alguna cosa, no, també.
I també és curiós que sou d'alguna manera els responsables de que hàgim llegit dones que al mercat estadounidenc o anglosaxó, podríem dir, són una potència, com Nora Ephron, Lucia Berlin, Vivian Gornick o Maggie O'Farrell, i que gràcies a vosaltres, al vostre bon ull, han vingut aquí i les hem pogut llegir en català, que moltes d'aquestes durant anys no les havíem editades.
Exacte. Sí, 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 sí. Eren autores que existien, que fins i tot algunes en el seu país tampoc havien sigut reconegudes i que ara, pel que sigui, han funcionat a fora i també aquí, no? I que ha sigut un privilegi per nosaltres també poder-les publicar.
També us heu interessat pel públic infantil, que jo també crec que és una cosa important, que a vegades la gent no se'n recorda, no? I teniu aquesta col·lecció que és l'altra tribu, i que això també ha estat una de les feines importants, no?
Sí, totalment. Bueno, en realitat és com més de cara a gent de 13, 14, 15 o 5.
M'he passat amb això d'infantil. Ara em tallaran les cames.
Que infantil, però bueno, aquesta edat en què llegir és, bueno, almenys per mi ho era importantíssim, i volíem reivindicar una mica la literatura per aquesta gent jove que està començant, que està fent un canvi importantíssim a la seva vida i que de vegades els llibres et poden ajudar a orientar-te i a descobrir coses noves.
Com a editora, acabes de guanyar aquest premi Memorial Fernando Lara. Tu tenies al cap algun editor o alguna editora de referència? Algú que quan vas començar a muntar l'editorial pensessis, jo vull ser, no sé, Jaume Vallcorba. Què tenies al cap?
Mira, jo tenia al cap que jo volia ser la Isabel Martí de la Campana. No sé per què, però era... Bueno, sí que sé per què, perquè era algú que aconseguia convèncer el món sencer quan ella tenia alguna obsessió seva personal. Tenia molt bon gust, bueno, té molt bon gust i apostava molt bé pels llibres que ella volia defensar. Uh-huh. I sí, sí, era Isabel Martí de la Campana. Òbviament també hi havia l'Herralde d'Anagrama i el Jaume Vallcorba i tot, però Isabel Martí va ser un referent important.
M'ha dit un moixonet que no saps què cobraràs per aquest premi. Com pot ser això? Sí que et sobren els quartos, Brogi.
És que m'agafeu una mica contra peu.
Jo em pensava, home, potser li donen molts diners.
Bueno, potser em donen molts diners i seré molt feliç, però no en tinc ni idea, realment, perquè ens van avisar fa molt poc i ens faran l'entrega el dia 4 de desembre i, bueno, ha sigut tota una alegria i la veritat és que no en tinc ni idea de si hi ha remuneració. També et diré que no ho crec, perquè ja ho sabria si n'hi hagués, però...
Potser hi ha sorpreses, bueno. Ja ho veurem, potser capses de cava.
Exacte.
Doncs, Eugènia Brogi, felicitats, gaudiu d'aquest dia també amb totes les companyes, amb la Vanessa i amb la Marina. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Merci, bona nit.
Merci, Montse, adeu. Bona nit.
A Catalunya Ràdio. Les dones i els dies. Todo pasará. Amb Montse Virgili. I awoke today and found the frost perched on the town. It hovered in a frozen sky. Then it gobbled summer down. When the sun turns traitor cold and all the trees are shivering in a naked road.
Avui comença la festa de la ratafia a Santa Coloma de Farners i hem dit, per què ens hem de quedar a l'estudi? Anem a veure ratafia. Una excusa com una altra, perquè el feminisme sempre vagi de tort. La cosa és que en aquest programa, ja sabeu, les dones i els dies, volem sempre reivindicar el paper de les dones i pensàvem, quan tu vas al supermercat i veus una ampolla de ratafia, sempre penses que l'ha fet un senyor. Veus noms com Cal Roset, Cal Papet, sempre sembla que ho hagi fet un senyor, no? Però la història que hi ha darrere és de les dones, perquè són les dones les que anaven a collir les herbes, les dones que anaven a collir les nous, i avui doncs estic acompanyadíssima aquí de totes les dones de Santa Coloma de Farners, perquè estic amb la veterana de la ratafia, et puc dir així?
Veteranes. Sisena? Veteranes.
Veteranes. I després també tota una família que ens acompanya aquí, de mare, filla i àvia, que encara fan ratafia. Ara parlarem amb totes elles, però Siseta, 85 anys, i podem dir que 60 fent ratafia? O més? O m'he quedat curta?
No, uns 60, uns 60 anys. Potser passa una miqueta, un parell d'anys, 62 o 60.
Ho tens contadíssim, eh?
Algo, sí, sí.
Què va passar?
Què va passar?
Què va passar? Quina va ser? O sigui, per què ets de Santa Coloma de Farners o perquè t'agradava una mica, com diuen a casa meva, el xumerri? Com va començar la cosa?
No havia sentit a parlar-ne mai, jo. Vaig sentir unes paraules de la meva sogra parlant de les herbes de la ratafia. Jo em va cridar l'atenció i doncs vaig començar a apuntar-me a alguna herba, a apuntar-me el que m'explicaven, el que sentia, i amb els anys doncs m'he fet una recepta.
Però diguéssim que tu a casa en bevies, o sigui, era una beguda ja...
Una beguda que ens en donaven a les nenes, si ens trobàvem malament, era una beguda així familiar de casa, eh?
Per als dies també d'aperitiu dels dies de Nadal?
Sí.
O els caps de setmana, quan?
No.
O a Santa Coloma de Farners anàveu tot el dia amb ratafiats?
No, generalment era Nadal i a la Festa Major, quan es bevia la ratafia. Era aquests dos dies. En els anys 60, que jo parlo. Perquè després no hi havia com ara de tot, no hi havia ni tortells ni totes aquestes coses, hi havia unes galatetes...
Dures, normalment, i seques.
Dures, normalment, i a darrere aquelles galatetes, doncs, aquell licor que t'havies fet a casa teva era el que acompanyava.
Clar, era una mica també, diguem-ho clar, per remullar aquella ressecó que hi havia allà, no? Sí
també,
o no?
També. Era molt diferent d'ara, nenes.
No, ara no, tenim moltes galetes.
Sí, ara moltes coses.
I unes galetes molt bones a Santa Coloma de Farners, eh?
Us tinc apuntat, eh? Millors, de les millors que hi ha. I tant.
La ratafia era una cosa que provaves a casa i que, vaja, la feien com podien. Tu ens explicaves ara, abans que ens asseiéssim aquí, que era una cosa de les pageses. No? Era una cosa que la gent feia a casa seva, com igual que fas l'oli, feies la ratafia, no?
Els masos de pagès, generalment havia sortit ja... S'explica, jo no sé si és veritat, però s'explica que va venir d'un tractat que van fer uns bisbes o alguna cosa per l'estil.
Hi havia bisbes pel mig, segur, que els encanta
sí,
això.
Sí. En tinc una a la família.
Sí.
Doncs...
I li agrada, oi?
Sí.
Veus?
Doncs s'explica això, que era d'un tractat que van fer entre uns bisbes que van sellar i havien de posar... Van posar ratafiaire o alguna cosa així per sellar un tractat. I aquell licor va quedar que es va dir això. Aquesta jo és la
història, la història oficial.
La història oficial.
Com diem, uns agafen la fama i els altres carden la llana. I les que cardàveu la llana, en aquest cas, eren les senyores que anàveu sempre a buscar aquelles pageses que anaven a buscar les plantes, les nous, etc. Hi ha un indici del principi, quan no hi havia res, que ara ja tenim moltes coses en aquest món, però a l'inici de tot, com feia la gent la ratafia a casa seva?
Pues buscava les herbes durant tot una temporada molt llarga. Anava recollint les herbes, els assecava...
Em diràs algun tipus d'herbes o no? O et faràs la...
Sí, i tant que te'n puc dir. I tant que també.
A veure, és que saps què passa? Que a vegades, igual que la Coca-Cola, que no hem sapigut mai de què es feia, la ratafia, no sé si es pot saber.
Doncs mira, començarem pel romaní. Bueno, el més important, la nou verda. Sense la nou no
hi ha res.
No hi ha res. El poniol, l'espígol... la flor de cop, la tila, la Maria Lluïsa, el serpoll, la camamilla, la trongina, l'espernallac, la cua de cavall, el fonoll, el plantatge estret i ample, l'Isop, després Farigola, el Fàbrega, Tomanyí... Bueno,
clar, només, mira, ja
a la meva recepta...
I això, per exemple.
N'hi han 60.
60, imagina't. D'entrada, el que jo he pensat ara, així, amb mirada del 2023, és el primer que has de fer per poder fer això, és reconèixer les aquestes plantes, no?
Sí, sí.
I per això has de sortir al bosc i saber quin aspecte tenen, perquè si no potser agafes argilaga.
Sí,
no?
Sí. Per això jo dic que ara, en aquests moments, ara 85 anys o ja menys, jo no em considero ratafiaire. Jo ara dic que faig ratafia. Perquè jo
a veure, explica'm això.
Perquè no puc anar al bosc a buscar-me les herbes. A mi m'encantava.
I s'està perdent una part, no?
M'encantava.
Important.
I mira, el feia jo, tota soleta, a casa meva, i tot. Un dia va venir un amic que tenim, el germà Ramon, què fas? Ratafia, s'hi va posar. La Carme, jo... Ara som un grup molt maco, que quan ells en saben que es veuen que ja poden marxar...
Ja van sols pel món.
Ja volen, dic jo, ja se marxen i volen.
Sí.
I molts han tret... molts d'ells han tret prèmits i després jo tinc una alegria. Molt
clar, ara ho estàs donant per fet, però els oients no ho saben. Tu ensenyes a molta gent a fer ratafia durant anys, com és el cas d'aquest veí, que per cert, com et dius, que encara que és un programa de dones, deixem parlar els homes, a veure com et dius. Bernabé, molt bé. Després ja et farem alguna pregunta, va, perquè m'has caigut bé. Tu ensenyes a gent com el Bernabé, però ensenyes, has ensenyat a generacions i generacions.
Sí, sí, sí.
Això de compartir els ingredients de les coses i ensenyar...
No.
Què? Què vol dir? No.
Hi ha molta gent que no vol dir-te ni una herba.
Ja.
Jo m'hi he trobat.
Però no creus que això de compartir, ensenyar i ajudar no és molt cosa de dones? Que tenim molta tendència a compartir i a cuidar els altres?
Sí, però no t'ho creguis.
No totes, eh?
No totes.
Són dolentes algunes, eh?
No totes, eh? Jo he repartit... Escolta'm, d'aquestes receptes n'hem repartit a tothom que vol. Jo li dono la meva recepta perquè penso...
Ja.
Tan sols em faci unes quantes, jo ja estic contenta. Jo
perquè tu ho consideres gairebé com un patrimoni de la humanitat, no? I que això s'ha de compartir...
De la nostra terra.
Exacte.
De casa nostra.
Uh-huh.
Jo penso que és algo que s'ha de...
S'ha de repartir
i
compartir.
S'ha de promocionar i s'ha de tirar endavant. People are talking about people.
Abans has explicat que també es donava a les noies quan es trobaven malament.
Sí.
Era per dolors de la regla?
Sí.
O és com l'aigua del Carme que donaven al meu col·legi, que te la donaven per tot?
No. Molta gent no sabien el que era això, No, però... I que anava bé,
I funcionava?
Funcionava.
Funcionava perquè ja t'engatabes i llavors ja no notaves res?
No.
O funcionava perquè sí?
No. Perquè són moltes herbes.
Ja.
I entre tantes herbes, sempre n'hi havia una que et calmava el dolor. Això és...
Doncs escolta, aquí...
Ara
ens en veurem un gotet, no?
I tant.
Ah, ja la vull provar, sí, tanta propaganda.
I tant, que sí.
Escolta, això no falla. Estàs aquí acompanyada de tres dones, també, d'una nova generació.
Admirable.
Ara les presentarem, per cert, recordem que aquesta dona meravellosa amb la que hem parlat és la Siseta Camps i que pots posar cullerada quan vulguis aquí.
Bueno,
però ara parlarem amb la Dori Vila, amb la Laura Carreras i amb la Clara Climent, que són tres generacions d'una dona que està sobre els 60, una dona que està sobre els 40 i una noia, dona juvenívola, que està sobre els 14. A tu té l'edat real, a elles no. aquest cutis que tenim és gràcies a la ratafia o com va això?
I ajuda, i ajuda.
Sí, tu creus que sí?
Sí.
O sigui que la podeu vendre com a herba medicinal, no?
Ah, això mateix.
Abans parlàvem d'això de la regla, però sí que hi ha, durant molt de temps, moltes de les dones que feien la ratafia eren dones que venien, i ella també ho ha explicat, la Siseta, del món de les remeieres.
Sí.
Eren aquestes dones, sí, que tenien aquesta saviesa popular de saber les herbes, etc. I tu deies que en el teu cas, Dori, també és
sí,
la teva família
cas,
va venir per aquí, no?
Ve de les tietes, de la part del meu pare, que sempre han sigut remeieres totes. I tenien molta afició amb això de les herbes i feien inclús ungüents per malalties, per coses. I aquesta recepta que jo faig és d'aquestes tietes, de la meva tieta Quimeta, sobretot, i ha guanyat
premis. I te la van
premis.
Passar, també?
Sí, me la van passar i després jo l'he fet, bueno, la meva manera també, no? Però vull dir, les herbes i tot, com diu la Siseta, jo l'he donat a molta gent que la faci, mira, me fa res, sí, perquè igual les herbes del bosc és de tothom.
Clar. I una cosa anava a dir, per exemple, les de la família, com es diu la vostra, té un nom la vostra ratafia? És la ratafia Vilà Carreras Climent o com va això?
Bueno, de moment era de la de iaia Dori.
De la iaia Dori. Doncs aquesta ratafia que teniu vosaltres, o la ratafia de la Siseta, què feu? Poseu una etiqueta al final i dieu la de la iaia Dori, o
bueno,
us la beveu a casa?
Bueno, la meva...
Te la veus tu?
És a casa, o els amics, sí, o la regalo, vull dir, jo sí. No la
vens.
No l'etiqueta.
No hi ha el mercat negre. No hi ha mercat negre.
No. I el que deien de la ratafia és que està considerada que és un digestiu.
Mhm. Uh-huh.
I que va molt bé després de dinar o de qualsevol menjar per digerir bé.
Vosaltres sou tres, allò, àvia, mare, filla, o sí, neta, sí, diguem-li com vulguem. Com vosaltres, clar, us la vau trobar? Ara estic parlant doncs, amb la Laura i amb la Clara, uh-huh, que vosaltres us ho vau trobar a casa ja des de petites,
sí, sí, sí,
i a més sent de Santa Coloma de Farners, vull dir, com aquell que diu abans de beure aigua, ja veus, ratafia. Sí, sí. Però com, o sigui, què us va transmetre això? És a dir, des de petites, veure aquesta beguda... Uh-huh. Què sentíeu? Que era una
per
cosa
exemple,
com de casa?
Per exemple, en el meu cas, és una cosa que has viscut des de sempre. Per què? Perquè ja ve... o sigui, és com també sentimental, no? Perquè ja ve de la mare, que ve de les tietes. O sigui, que ja és com la història de la família. El que passa que de cares a la Clara ja és diferent. Per què? Perquè ella ha viscut tot el que és la festa de la ratafia a Santa Coloma. I jo crec que això...
Escolta, li esteu fent molta propaganda. Què passa aquests dies?
És que, esclar, s'ha convertit en una festa molt important que forma part de les nostres vides. Vull dir, la ratafia a Santa Coloma forma part de nosaltres, no? El que dèiem, la terra, el poble, la gent, no?
I llavors, entre vosaltres, és, cadascú va amb la seva ratafia sota el braç, la va compartint...
Home, tampoc això...
No, aquests dies, parlo. Ah. Del 9 al 12 de novembre.
No, la ratafia que es fa a casa, en principi, és per
es
la família i per regalar als amics.
Sí, això.
I llavors, la festa de la ratafia aquests dies, proveu ratafia d'altres llocs,
sí,
que
sí,
ve gent
sí,
de tot arreu sí, sí, i... Sí, sí. I proveu ratafies que vosaltres no heu tastat mai, en principi.
Ah, això mateix.
I hi ha gent de Santa Coloma, però hi ha gent de Riudarenes, i hi ha gent de fora de...
Sí,
d'Olot,
de
tot Catalunya.
I de fora, també.
I de fora de Catalunya.
I de fora, ah, sí, també,
també,
eh?
També.
També hi ha gent de França, m'han dit, de la Bretanya...
Sí, la Bretanya...
I això ho heu exportat tot des de Santa Coloma de Farners, o com ha anat la cosa?
Mira, tenim un grup de joves fabulosos,
sí,
que jo els vaig conèixer molt petitois i han treballat d'una manera tan gran per aquesta festa que ara és, per mi, és millor que la festa
sí,
major.
Sí, jo també.
Per mi.
La Clara és un exemple d'això, no? Clara, sí, explica'm tu, perquè tu ja has fet la teva primera ratafia o no?
Bueno.
O la fas amb tota la família?
Sí, amb ajuda d'elles dues.
Però és un procés molt llarg que feu durant molt temps,
sí,
no? És a dir, abans la teva àvia em deia, nosaltres comencem a collir algunes plantes el mes de maig o
sí,
així,
sí,
i anem a buscar
sí,
les nous
sí,
en aquesta
sí,
època.
Sí, més aviat, depèn de l'any, sí, si plou més, menys...
Aquest any com ha sigut això?
Aquest any
una
molt secà. Sí, una mica dur.
I escolta, elles t'han ensenyat... Escolta, això és un romaní, això és un fonoll, això
sí,
és no sé què, perquè
sí,
tu anaves una mica perduda?
Una
o tens... O tens una aplicació en el mòbil no, que es diu PlanNet i saps perfectament què hi ha en cada moment.
No, però a mesura dels anys d'anar d'ajudar-los he anat aprenent cada vegada més. An early morning melody playing in the scenery of my mind. Rainy days and ocean tides through the hills and greenwood sides like a wind chime.
Think of you that way a lot, singing to the coffee pot and the kitchen wall. Always up before the sun, picking out some pretty run on the strings.
Hi ha una cosa molt bonica de la ratafia, que em dèieu també ara a l'inici, que és que la ratafia no només té herbes, no només té saviesa popular, no només té acompanyament i estima entre les dones de la família que us cuideu de fer-la, no? Sinó que a més hi ha tot un món que, si no és per la ratafia, desapareix. Com la idea, que a mi em sembla preciosa, de 40 dies al sol i 40 dies a la serena.
Sí.
Això hi ha molta gent que no sap què és, es pensa que és una malaltia.
Clar.
Llavors, com els explicaríeu què és això i també l'espera d'això? Perquè aquesta idea de l'espera és una cosa amb la que ja no estem acostumats. És, vaig al súper i compro alguna cosa i ho tinc els dos minuts, no?
Bueno, és, aquí és lo maco de tot, perquè primer t'ajuntes per collir les herbes, després els vas posant de mica en mica a la garrafa, la poses les 24 hores a fora, per això en diuen sol i serena, esperes els 40 dies, però de tant en tant tens que xinxullar.
A veure, què vol dir xinxullar? Què vol dir xinxullar? Remena, nena. Ui, això ens agrancanta. El que m'has dit.
Sí.
Guillermina Mota pel mig.
Doncs es diu així, no? Xinxullar.
Sí.
Doncs això amb la garrafa es té que anar fent de tant en tant perquè s'abarregin totes les herbes.
Sí.
I, bueno, és guai fer-ho.
I una cosa és guai, eh? Has vist que moderna ta mare? I vosaltres, per exemple, aneu veient, no sé si Laura, per exemple, les tonalitats de com va canviant, perquè m'imagino que al principi no té res a veure, no? És com un vi, no?, que va madurant.
Sí.
Com és? Explica'ns una mica la tonalitat de colors, que t'he vist cara d'artista, tu.
D'artista. No, és clar, al principi quan tu poses, doncs, o sigui, les herbes encara no han deixat anar la seva, no? I clar, al principi, pues, de ser una cosa transparent, es va quedant marró, i després és el que dèiem, una cosa molt important, les nous. Amb les nous pot jugar molt amb el color de la ratafia, no? Hi ha gent que la treu abans, que la treu, que en fica més, menys, petites...
Perquè la nou la poseu des del
principi verda,
i després la aneu traient, o
ai,
com?
No, la nou és el que dona el color a la ratafia.
Sí, però la poseu des del principi i després la traieu a mitja cocció?
No, jo no.
No la trec.
No, jo tampoc.
Val, però vols dir que si em poses més pot ser que tindrà un color més fosc.
Sí, això.
I això s'aprecia, no s'aprecia, o és una cosa dolenta?
Sí.
Que sigui fosca és una cosa bona?
Bueno. S'aprecia, els sonòlegs ho aprecien amb el color, ho miren, si és una mica espessa. Si és, jo hi vaig anar un any, em va encantar, al mig d'ells, vaig aprendre-hi molt i molt. Només donaran una, ja diuen fora.
Perquè això de l'olor...
Jo hi he estat aquest any, també, i la veritat és que dona gust veure.
Quan la ratafia no és bona o no ha sortit bona...
Sí, ja la reconeixo.
Com ho saps? Com ho sabeu? Vosaltres, amb el que aneu aprenent?
Pel color, per l'olor...
L'olor, jo crec que per mi és el principal.
El principal, l'olor.
I l'olor, quina olor fa quan no és bona? De què diríeu que fa olor?
Clar, és depèn, no? O sigui, és que predomini molt una herba. Si et predomina molt una herba, a vegades pot ser, no? Predomina massa.
Ja. Sí, la menta, el
clar, no està equilibrat, diguéssim, no? Una ratafia és més bona si està equilibrada i no hi ha res que sobressalti, no?
És que per anar bé
no
es té que sentir cap herba. Que totes quedin barrejades, però que no en sobresurti una més que l'altra.
I clar, ara ella em parlava, per exemple, de 60 herbes, que com dèiem, primer s'han de reconèixer, però a més, posar-les en una certa quantitat, no? M'imagino, perquè depenent dels litres que vulguis fer de ratafia, etcètera, no? Això també, sí, la gent et diu, sí, és com quan la gent que en sap de cuinar, no? Et diu, posa-hi un polsim de sucre, bueno, un polsim què vol dir, no?
Sí.
O una branca què vol dir? Llavors, això, vaja, és molt elàstic, no?
Sí.
Vull dir que ja has de tenir una mica la mà trencada perquè surti bé.
Sí, base d'experiència.
Sí, d'anar fent d'anys.
Tu, Clara, tu penses que això ho podràs fer algun dia, tu sola o no?
Sí.
Bueno, i també ja ho tenim apuntat, eh? Bueno, jo almenys tinc una llista i sé que si em faig més litros tinc que posar més brots, si em faig menys, i després de les que tenen aroma, que són més medicinals, n'hi poso més, de les amargantes quasi no n'hi poso, anem fent així.
Oh, ja, se n'han retirat moltes,
Sí.
N'hem retirat. La ginesta és tòxica, que n'hi posàvem abans.
Ah, jo
al principi
encara
li posava ginesta.
Jo n'hi poso també.
curls and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way.
Si algú en sent, no?, i diu, doncs a mi m'agradaria provar-ho a casa. És com allò de les pel·lícules de mejor no lo prueben en su casa. Vull dir, pot ser perillós fer una ratafia, pot ser simplement que no sigui bona en el gust, però no té per què ser verinosa.
Tindria que agafar alguna herba verinosa, però ja no... És que tant... O sigui, hi posem moltes herbes, però hi ha gent que la fa menys, en 40 o en 30, les que coneix, i no, per això té que ser més dolenta.
No, no, no. I hi ha alguna manera de mesurar la graduació? O és una cosa que no us preocupa gaire?
Bueno, no sé, jo tinc entès que una ratafia per ser bona no té que passar de 29 graus.
I em passen, no, de vegades?
Bueno, mires que no.
Ja. Com hi ha manera de mesurar-ho? Ja. Perquè no sé com es miren els graus. Que poses un termòmetre o què? És que no ho sé.
Bueno, però ja compré...
Vas provant, no? A veure si, com fa el Lites, el nostre tècnic.
Bueno, i si poses, per exemple, si es fa manís d'aquest de garrafa o així, ja mires de comprar el que sigui de 26, de 24... I després, encara que pugi, ja no puja gaires graus.
Ara ho heu dit així ràpid, parlàvem d'anís de garrafa, que si aiguardent, hi ha molts mètodes. En parlàvem abans de seure'ns aquí, que hi ha moltes maneres de fer la ratafia de la base. Abans, antigament, en aquest món de pagesia, potser als anys 50, 60, quan la gent començava, les dones començaven a fer la ratafia, doncs hi havia el que hi havia per casa, potser hi havia anís del mono, no? Però ara... ja teniu molta més saviesa, sabeu què us agrada i què no, i ara compreu aiguardent, no? I llavors vosaltres aneu barrejant-hi els sucres...
Nosaltres com
ho feu?
Jo la faig amb anís.
Jo amb anís.
Sempre.
Sí, jo ho he provat amb aiguardent o anís i m'agrada més la d'anís.
Jo també. Jo també ho he provat. També la vaig provar i no va sortir prou bé. No...
Sí, sí. Jo algun any he fet menys litro, bueno, per provar-ho, aiguardent i orujo, i el però d'aquell blanc, sí. I al principi el trobava molt estrany, bueno, així el gust. Però la vaig deixar reposar i al cap d'un any i mig o dos també era bona, eh?
També és?
Sí.
Això també us anava a preguntar, que la ratafia, per exemple, ara la ratafia que provem, que m'ho explicàveu, aquests dies, és la ratafia nova, diguéssim, sí. No? La que vau fer això amb 40 dies de sol i amb 40 de serena, no? Sí. Però també em deia la Laura, que a ella li agrada, per exemple, doncs a vegades la ratafia de fa 2 o 3 anys. Teniu allò, alguna anyada, no sé com dir-ho, no sé si és com amb els vins, que dius... No vull que s'acabi, que aquesta ens ha sortit boníssima.
Sí. I, tant,
i la guardeu com si no hi hagués demà?
I tant que sí.
Teniu allò guardades? Aquell any ens va sortir molt bona perquè la nou era molt bona, o no arribeu perquè...
No arriba.
No arriba.
No arriba. No màxim arriba, jo en tinc de l'any passat.
Sí.
Ni això.
Però ni això. No. A més, no sé, en el meu cas, com que la regalo...
Ja, se t'acaba ràpid.
Sí.
Em fa bé, eh?
Sí, clar. Clara. Vas a algun lloc, que portes? Pues, jo què sé, o unes galetes de Santa Coloma i una ratafia.
Exacte.
I clar, li porto la meva.
Esclar.
I molts li agrada la meva, si s'acostumen.
Sí, 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 sí.
Clara, en teoria tu tens 14 anys i en teoria no pots beure alcohol. No. Però clar, tu l'has de tastar per veure si queda bé.
Sí,
només perquè has d'aprendre a fer ratafia.
Sí, sí, sí.
Llavors... La pregunta és, a dia d'avui les noves generacions encara la bebeu, per exemple, per la regla o per altres motius?
No,
o
ja
us
no...
la bebeu ja perquè és igual, a totes hores?
Exacte. Sí, sí, ja no l'utilitzem tant per com a medicina, però sí, la seguim bevent.
Cuineu també? És a dir, perquè a vegades vas a restaurants i et diuen flam de ratafia, que em fa una il·lusió això que em moro. Hi han més plats que es cuinen amb ratafia?
Coca de ratafia, brunyols de ratafia,
conill amb ratafia,
conill de ratafia,
tot
se pot fer.
I pots fer tot.
aquestes noves generacions que dèieu, que comencen a continuen fent ratafia, que ja no és una cosa de les àvies, sinó que és una cosa de les també dones del futur, què fan ara les noies? O sigui, com la gent que està fent ratafia jove ara? Cap a on estan innovant? S'està innovant? S'està intentant canviar la nou verda per una altra cosa? O no anem per aquí?
Clar, jo casolanament, diguéssim, a les cases, no, perquè segueixes les receptes, no, que se segueixen, el que sí que hi ha els productors de ratafia que s'hi dediquen, sí que hi ha ratafies més modernes que fan processos diferents, no, més moderns, o això sí. Però a casa, no, a casa...
Però la nou...
Són tradicions.
La nou hi ha de ser, si no, no hi ha ratafia.
Sí, clar, hi ha coses que no poden canviar, clar. No. El que passa que és el que deia jo, clar, les noves generacions com ella, per exemple, aquí a Santa Coloma, clar, comencen des de petits confrares, des de que són molt petits, i van passant tots els processos, no?, fins a arribar a ser confrares. Clar, això, ells és que han viscut la ratafia des de sempre.
Clar, imagina que no t'agradi. Et fan fora del poble, no? Clar. Aquí,
bueno, i també després s'hi posa espècies.
Sí? Ah, també?
Sí. Sí.
Quines espècies?
Canela,
regalís, anís estrellat,
vainilla, matafluga,
sí. Moltes.
Clar, aquí la cosa és que no se te'n vagi la
fruites.
Mà, no? O sigui, que no et quedi com allò que m'ha quedat la sopa salada, perquè aquí és un drama.
No, 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 clar.
Això has de vigilar.
Aquí que aneu tot el dia amb el centímetre, és a dir, aneu amb allò, no, amb un dosificador o què?
No, perquè ara ja... És el que tu deies, com un que sap cuinar.
Yeah.
Ja no mires pas, ai, que això ja ho saps més o menys, que si tens que posar un pilonet d'arròs, li poses.
Si feu una mica d'enveja, ho sabeu, no?
No, no, no.
Doncs, sí, sí. Escolteu, moltíssimes gràcies a totes, a la Siseta Camps, a la Dori Vilà, a la Laura Carreras, a la Clara Climent, per aquest viatge per la ratafia. Jo ara vull provar-ho, que ho sapigueu.
Tant,
és obligatori. Si no, no marxem,
Això, això mateix.
Que la provareu.
Merci.
La provareu.
Gràcies.
Gràcies, gràcies.
Gràcies, sí.
Bueno, merci.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Ti voglio.
Les dones i els dies.
E quando mi guardi lo so cosa tu vuoi da me.
Fans de la Carrà.
I fans de fer moltes coses en aquest programa, perquè ara de la ratafia, us ho dic com ho sentiu, passem a la lactància. 3:15 de la nit, en directe, les dones i els dies, de dilluns a divendres, no us oblideu.
Tu que has sangrat tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien.
Ser mare, diuen que és una de les alegries més grans de la vida d'una dona, però també és un moment difícil. Tu passes allà els teus 9 mesos, feliç com un anís, però després arriba aquell moment en què surt aquella personeta, te la mires a la cara i dius, qui és vostè, no? És un trasbals, al principi, hormones, manca de son, els nervis de no fer-ho bé, desconeixement, pors, inseguretats, la gent que et diu que ho té claríssim com ho has de fer, tu que no en tens ni idea... Vaja, què us he de dir que no sapigueu, les oients? La cosa és que, si a tot plegat hi sumem la capacitat que tenim totes i totes d'opinar i criticar, el resultat pot ser bastant complicat per la mare. Sobretot en qüestions com hem de dormir amb ell, el fet d'agafar la criatura en braços, la lactància... Aquí tothom hi té sempre una opinió i alguna cosa a dir, però les mares estan allà soles pensant «Ho faré bé, ho estaré fent bé». Per acompanyar aquest moment... Teníem ganes, doncs, estar els primers dies amb mares d'aquestes. I l'Anna Escura, que li encanta sortir els matins a anar a llocs...
A passejar.
A passejar. Te'n vas anar a un centre de lactància, com
hem
de dir.
A un d'acompanyament de lactància.
Exacte.
I jo, que no sóc mare, per tant, no he hagut de fer lactància amb ningú, ni n'hauré de fer, jo m'hi hagués quedat. Perquè era un espai meravellós. Sí.
Com és?
És un espai molt bonic, era un lloc, en almenys aquest en el que vam anar nosaltres... És un lloc molt gran, molt diàfan, les mares seuen a terra, tenen coixins, també tenen cadires baixes, hi ha un matalàs molt gran que cobreix tot el terra perquè els nens, quan ja comencen a gatejar o a moure's, doncs es puguin moure, interactuen entre ells. És un lloc molt bonic, molt, molt còmode, t'haguessis quedat, et donen un te i et quedes allà ja tot el dia.
Doncs no t'hi vas quedar, però vas passar-hi una bona estona amb totes aquestes dones... que venen d'aquestes primeres setmanes de ser mare i que s'han de fer allà, moltes preguntes. No?
Exacte, i allà es troben, parlen, escolten, riuen, ploren, s'abracen i sobretot, no es jutgen, que potser jo crec que és el més important. Es fan saber les unes altres que no estan soles, que tenen tribu i que poden comptar les unes amb les altres. En certa manera, podríem dir fins i tot que s'empoderen. No sé por qué. Nosaltres vam visitar el grup de lactància de la ludoteca al Galliner de Barcelona i el porta l'Hortència Vallverdú, que és pediatra del CAP Horta i consultora de lactància.
El que faig és escoltar molt, donar peu a facilitar que puguin sortir les coses i les mares, donar veu a les mares. I després, quan ja elles han dit, doncs jo fico cullerada dient, pues, a la meva experiència, en aquests anys acompanyant el grup o com a pediatra, però és molt més vàlid per una mare el que li hagi dit la companya que no pas el que pugui dir jo, com a professional.
Molt important, això, eh?
Sí, doncs ja les sentiràs. Vam parlar amb la Sandra, amb l'Ester, la Marina, la Thaís i l'Elvira. És bàsicament un grup de suport i punt.
Et sents recolzada, escoltes coses i dones compte de que no estàs sola, que el mateix que t'està passant a tu ho han viscut altres.
I jo pensava, si mai em torno a quedar embarassada, no estaré tan sola. Vull estar informada, vull estar acompanyada, clar, vull estar contenta i vull viure això a tope.
Aquí puc explicar el que vulguis sense sentir-me que estic exagerant o que se m'està anant una miqueta la perspectiva.
Jo em vaig formar com a assessora de lactància i era com, Thais, quan tengas un bebé vas a saber de todo, no? I no saps res.
Un altre terme important, Montserrat. Tu saps què són els opinòlegs?
M'agrada que em diguis Montserrat.
Montserrat.
Són els que van al matí de Catalunya Ràdio a fer de tertulians?
També, una mica. Són totes aquestes persones, amics, familiars, coneguts, desconeguts, veïns, senyores, senyors que passen pel carrer, algú que està a la cua de la botiga, tothom, absolutament tothom, que es considera amb dret d'opinar i d'aconsellar qualsevol persona sobre qualsevol cosa.
Són aquells que et diuen... No el portes gaire tapat, no. Escolta, agafa'l d'una altra manera.
Sí, no? Exacte, i les mares en són grandíssimes víctimes. En general, i això és així, són comentaris que són ben intencionats.
Això ho dius tu, que ets bona persona.
Sí, que tenim la teoria que venen des d'un lloc d'amor, amb voluntat d'ajudar, però que al final acaben generant, o poden acabar generant, una gran inseguretat en la dona que el rep. Perquè aleshores, el que explicaves tu abans, es comença a plantejar si està fent bé les coses, si no s'està equivocant, ves que no estigui fent mal a la criatura, etc, etc, etc. I aquí, en aquest grup, entre d'altres coses, s'ajuden a saber posar límits.
Tot allò que pertoca a les dones, perquè naturalment, biològicament, estem fetes per això, tothom hi fot els nassos i ens menysté. Llavors és això, a mi també m'ha passat, de parar per un semàfor i per algú a donar-me la tabarra. I a vegades entre la teva mateixa família també hi ha moltes frustracions, perquè això no és ara, això és de sempre. I a vegades pues, la teva iaia, que t'estima moltíssim, aquest nen l'has de banyar cada dia, i per què l'has de banyar cada dia? Això poc és bo, perquè no... Bueno, ja va, tal, no? O no sé, bueno, o la teva sogra, o la, m'entens? O la teva veïna que cada dia et para i... Ai, vols dir que aquest nen no està molt prim?
Però jo crec que ha arribat una generació en què sabem posar el punt i final, no? A segons quines opinions. Però som una generació que comencem a... Pues, me resbala un poco lo que me digas, no? I faré jo el que jo vulgui. I comencem a posar una mica de distància.
Aquests grups ajuden també.
Exacte.
Ajuden molt a saber posar al tope.
El límit.
Com ja et deus haver imaginat, és un grup molt inclusiu. Totes, absolutament totes les mares hi són benvingudes. Totes s'hi senten abraçades, sigui quin sigui el seu origen, la professió, el nivell socioeconòmic de cadascuna. És absolutament igual. Allà el que són mares, són dones que s'ajuden.
Un grup de lactància, clar, de seguretat social. Estan parlant tota l'estona.
Sí, és, en aquest cas és un servei, diguéssim, que et poden oferir en el teu CAP. I si en el teu CAP, en aquell cas, no hi ha un grup de lactància, et sabran derivar quin tens més a la vora o quin et pot anar millor.
Aquí venen pediatres, venen advocades, venen dependentes, venen peixateres, aquí totes som iguals. Aquí ens sentem totes en rotllana i tothom parla del que està sentint, del moment en el que està, del seu nadó. Som totes iguals.
No et pressionen per una lactància exclusiva, per treure't una mugronera, per... No, no, totes les opcions són vàlides i això també et deixa molt en calma.
Aquí hi ha moltes mares sense xarxa i passar això en soledat és una cosa duríssima. Aquests grups com els que fa l'Hortènsia d'alguna manera supleixen el que anys enrere sorgia de forma natural amb la família, amb el barri, amb les amistats.
Perquè et facis una idea de què pot significar tenir xarxa o haver de passar per això tota sola. Aquesta última veu que sentíem, que és la Marina, heu de saber que se li va posar malalt al pare mentre esperava el primer fill. I es va trobar vivint alhora dues de les coses més brutals que crec que li poden passar a una persona, que és el naixement d'un fill i la mort d'un pare. O sigui, imagina't. Llavors, quan es va quedar embarassada del segon, que ara ja té 6 mesos, el Pau, que és una cosa maquíssima, moníssima, ella va tenir claríssim des del minut zero que no tornaria a passar per aquesta experiència tota sola i que necessitava una tribu, i allà l'ha trobat. I ja et dic, mira, una de les coses més xules que hi vaig veure van ser les ganes d'ajudar-se que tenen. Per tant, el dia que s'adonen que sí, que poden tornar l'ajuda rebuda ajudant a una altra persona, és a dir, com tornant el favor endavant, estan tan contentes? Mira, un exemple concret que sentirem ara. L'Esther té 2 filles. Amb la primera sí que li va costar el tema de la lactància, però amb la segona, que és la Laia, ha tingut 0 problemes i tot i així va al grup de lactància sempre que pot.
Vaig decidir tornar amb la Laia. Amb la Laia a la lactància no hem tingut problema, però em venia de gust venir perquè a mi em va ajudar molt. I si jo podia donar una petita part del que em van donar a mi, jo volia venir.
Quan entres en el grup, penses que mai podràs donar aquest suport.
Exacte.
No sé, sents una gratificació aquí que dius, mare meva, o sigui, he pogut ajudar algú? I quan vaig entrar aquí pensava que no podria ajudar mai a ningú, no?
Hi ha coses que fins que no hi arribes aquí, no les saps.
Pregunta de formatget, Montserrat.
A veure.
Has sentit
si
què acaba de dir l'Elvira? L'última cosa que ha dit l'Elvira?
Bueno, sí, sé repetir. Fins que no arribes aquí, no la sabies.
Molt bé, però és que és molt gros.
A veure.
Jo estic digerint. Estem parlant de coses que no saben nivell, però què m'estàs dient? Això és impossible que pugui ser així, i és així.
Però coses molt vitals, com si dono ja lactància, tinc la líbida més baixa, que hi ha coses que no sabem i no ens passem unes a les altres. Com, per exemple, que la llet pot canviar de color un cop la poses a la nevera. No sempre és blanca o de colors diferents, sinó que també pot ser blava o fins i tot d'òxid.
Je suis parti un soir d'été sentir un mot sans t'embrasser sans un regard sur le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier.
Moltes mares tenen la sensació que no poden queixar-se.
Perquè és un moment en què s'està contentíssima de la vida i no se t'acudeixi queixar-te.
Exacte.
No?
Tu ho has decidit, no? Tu ho has escollit. Doncs no et queixis.
No és incompatible escollir que sigui difícil i a la vegada queixar-me. Perquè també queixar-me és una oportunitat de millorar la situació.
Queixa't, o sigui, no passa res. És molt natural. O sigui, vols ser mare, tot el que tu vulguis, però no treu que hi ha moments que necessites desfogar-te.
Per això pot ser tan important que ni que sigui de tant en tant aquests familiars les puguin acompanyar al grup. I això, diu l'Hortènsia, ajuda a tothom a entendre molt millor per quin procés passen les dones.
Les parelles sempre són benvingudes i el fet de que les parelles estiguin aquí també pot ajudar la mare en molts moments i pot ajudar que aquesta parella pugui entendre el moment que està passant, al veure també altres dones, cadascuna amb les seves necessitats i amb les seves circumstàncies. Hi ha moments que necessitaràs venir amb la parella i hi haurà moments que necessitaràs venir sola per trobar-te com a dona, no?, amb altres dones.
Jo preferia vindre sola, eh? Clar, perquè et sents tan còmode i no només parles de lactància, sinó que inclús a vegades pots dir, jolín, és que acabo de tindre una pelotera amb la meva parella perquè no sé què, perquè no sé quantos, i clar, si està davant... Pues como que no.
Total, que quan es troben totes aquestes dones no només parlen de donar pit, vaja.
Els espais de suport a l'alletament matern són espais també feministes, perquè des del moment en què tu vens aquí i hi ha un apoderament amb tu i un cop tu estàs apoderada et veus capaç d'alguna manera transmetre aquest apoderament i que la que ve darrere també s'apoderi, això és feminisme. I aquí es parla de moltes coses.
I al final es genera un ambient tan xulo que passen coses com aquesta.
Estàvem en el grup, hi havia una dona que estava molt angoixada perquè no s'enganxava al pit. I mentre estàvem aquí, ella ja no estava parlant, estàvem parlant altres mares, i es va enganxar. I estava tranquil·la, i ho va gaudir. I va ser aquí, i mola.
I la setmana següent va haver una altra mare que havia vingut amb la nena de, com de 9 anys, i ella deia que el bebè plorava al pit, plorava, i la que estava aguantant el bebè en braços era la nena, la seva filla de 9 anys. I va dir que el bebè no hi havia manera de posar-se al pit. Va tornar la setmana següent i va dir que al sortir del grup va estar sentada aquí al banc que hi ha aquí al davant i el bebè es va agafar, i que des d'aleshores es va agafar.
Ja per acabar, Montserrat, has de saber i has de tenir clar, i la idea amb la que t'has de quedar és aquesta. Es tracta, en aquests grups, que totes les mares se sentin còmodes, que se sentin segures i que acabin tenint eines per anar avançant el dia a dia en aquesta gran aventura que diuen que és la maternitat.
La finalitat de tot això no és la lactància en si, és el benestar de la mare i del nen.
Que no és només la lactància, és que durant una hora o dues hores estàs fora de casa, t'obligues a relacionar-te amb unes altres persones, però aquí tens un espai per tu. I també va bé tenir-te tu en perspectiva, encara que sigui dues hores a la setmana.
És això, és aquesta màgia. On vas tu a plorar i que et diguin tranquil·la, no passa res? A la feina? A casa? Amb la parella?
A mi em va anar superbé quan vaig vindre. Va ser la primera vegada que entro i em poso a plorar. O sigui,
és comú. El primer dia que vam fer el grup, no totes, però el 75% de les mares que aquell dia van venir, quan arrencaven a parlar, es trencaven a plorar.
Però t'emociones, o sigui, és que penses en l'humanament que ho has passat
va ser el dia
i en
més
les
bèstia.
Situacions que has viscut, que dius, jolines, jo m'imaginava una maternitat i una lactància superbonica, no? I de cop i volta, quan s'han passat tantes coses i et venen de la part externa opinòlegs i no sé què, i tot d'inputs negativos, i dius, ostres, pues no sé jo si esto es tan bonito, però arribes aquí, et derrumbes totalment, perquè dius, necessito ajuda.
Per això és tan important aquest grup, perquè si t'agafa si t'agafen les pressions, si t'agafa la culpa, si t'agafa de baixón, que no t'agafi sola, que t'agafi acompanyada de 25 dones més.
Doncs ja ho sabeu, qualsevol mare hi té portes obertes, només cal que ho pregunteu al vostre equip de pediatria o al servei d'atenció a la salut sexual i reproductiva de cada cap. Així que, escolta,
endavant totes.
Festa major.
Sí, jo hi aniré a anar-hi.
A passar la tarda.
A passar la tarda, de debò.
De tant que t'ha agradat.
Sí, em va agradar molt.
Merci, Anna.
Bona nit.
Nosaltres el que ens agrada és que veniu a passar la nit amb nosaltres. Som les Dones i els Dies i som Judit Pastor, Anna Escura, Anna Closa, Eduard Nas, Carla Verdés i també aquesta setmana, avui, Josep Plazas i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 11 de la nit, és divendres, i ja sabeu que els divendres tenim aquests dies especials de conversa d'una hora, en aquest cas amb la cantant Keral Laoz. Fins demà!